Al matí, amb Raquel García.
Sempre es diu que l'esperança és l'últim que es perd, tot i que a vegades sembla difícil, molt difícil trobar-la. Per això és important trobar algú que ens escolti, que ens ajudi a alleugerir les nostres inseguretats, preocupacions i neguits i fer fora els mals que ens espanten. I d'això en saben molt i molt els voluntaris i voluntàries del telèfon de l'esperança. Sí, m'heu escoltat bé, el telèfon de l'esperança existeix i, de fet, ja fa més de 50 anys que funciona. Per saber com és la seva tasca, quins són els seus orígens i com funciona, parlem amb una de les seves responsables, Rosa Navas, patrona de l'entitat. Bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya la Maria Fernández. Bon dia i benvinguda.
Bon dia.
I en Manel, bon dia.
Bon dia.
Ells dos són voluntaris de l'entitat, de l'associació, i ens explicaran també per què van decidir un dia a fer-se voluntaris i ocupar aquesta part del seu temps en aquesta acció. Rosa, explica'ns, més de 50 anys escoltant històries. Creus que és un recurs prou conegut? Perquè quan vaig plantejar el tema a la redacció, molta gent em deia: ah, però això existeix, de veritat?
Jo sé que és un dubte que hi ha persones que tenen, que no saben ben bé si encara existim o no existim. Comentar, per exemple, que el telèfon aquests 50 anys que tu has comentat, això va néixer a Anglaterra, com un ajut pels soldats que tornaven després de la Segona Guerra Mundial. I això va quedant allà, en el seu país. I aleshores, fa aquests 50 anys, va haver una persona aquí a Barcelona, un caputxí, que ho va posar en marxa. I aleshores ell també, bueno, ho feia més a nivell privat, amb gent que ell coneixia, i va quedar aturat. I aleshores ara fa 30-32 anys enrere, és com la segona etapa, diguem que, del telèfon, i és on estem ara nosaltres. I som voluntaris i voluntàries. Jo, per exemple, et comentaria que és important saber que és un voluntariat, sobretot, que té homes també, que generalment la dona té com més sentit del voluntariat. I en canvi nosaltres hem fet sort i tenim un 25 o 30% d'homes amb nosaltres.
Doncs déu-n'hi-do, aquests homes també amb aquesta sensibilitat especial.
Els homes compten.
Home, i tant, com les dones, tots igual d'importants. Explica'ns, és a dia d'avui necessari aquest servei? És més necessari, menys, igual?
Jo diria que és necessari i cada vegada anem amb augment. Això es pot notar també amb les trucades, no? Que cada any sempre hi ha més trucades. Els moments que s'estan vivint, i sobretot a nivell personal, les persones moltes vegades tenen garbuixos interns que no saben ben bé com solucionar-los. I aleshores, a través de la trucada que ens fan a nosaltres, tant a nivell sentimental com està de vegades professional, pues troben un ajut, troben un puesto on depositar la seva angoixa en aquell moment.
Explica'ns com pot ajudar aquest servei. Perquè l'objectiu és escoltar, entenc, escoltar activament.
Sí, és escolta activa, total. En primer lloc, jo considero que som persones humanes que estem al davant, diguem que, del servei. No som la típica màquina, marqui un, marqui dos, etc. Som persones. Llavors, la teva qualitat humana, el teu interior, el teu posar-te a disposició de la persona que truca i de la societat en conjunt, és el que fa que jo considero que és molt important.
Per als oients que ens escoltin, recorda quin és el telèfon i explica'ns també si les trucades són gratuïtes i per què.
A veure, el telèfon, el número és el 93 414 4848. La trucada és gratuïta. Tu la pots fer des del teu mòbil o la pots fer des del telèfon fixo que tens a casa. I aleshores aquest rebre que jo et rebo, clar, jo no et pregunto res. Jo no, perquè som les tres A's que diem, som anònims, apolítics i aconfessionals, que això és molt important. Això dona una pauta de lo que nosaltres en realitat fem i donem a l'altre. Tu compta que el voluntariat nostre, el perfil de voluntari, és un perfil social. podem tindre mestres, tenim directors, tenim gent que són autònoms, tenim infermeres, tenim psicòlegs també, però a nivell voluntari. I aquesta persona està allà, tu truques, jo no et preguntaré res. Ni sé si estàs a casa, si estàs en un despatx, si truques des del cotxe, truques des del carrer. Perquè, clar, cada persona, segons el soroll que tu sents però que no preguntes, saps ben bé, ubiques a la persona. Jo diria que, bueno, hi ha trucades, per exemple, de gent que va pel carrer i tu sents els cotxes i els autobusos que estan passant, perquè ell no té prou intimitat a casa seva per poder-te trucar des de casa. Llavors et fa servir el carrer com el seu àmbit social per demanar ajut.
Clar, un telèfon que està 24 hores ininterrompudament funcionant gràcies a la tasca d'aquests voluntaris i voluntàries, entenc.
Exacte, sí. Estem funcionant 24 hores. Jo diria que és l'únic que hi ha, que està funcionant 24 hores. Els voluntaris, a veure, el compromís que ens demanen els voluntaris són de 8 a 10 hores al mes. Aleshores, primer ens fan una entrevista per veure si som aptes o no aptes, després se'ns fa una preparació prou forta i després se'ns fa un seguiment durant tots els anys que som voluntaris. I aleshores et demanem, o demanem al voluntari, entre 8 o 10 hores al mes, com a persona que es desplaça en la seu que tenim i en allà fa el seu servei.
Clar, abans ho comentaves, no?, que la gent se sent moltes vegades sola, no?,
molt,
i per
molt,
això truquen. Per què costa tant compartir les nostres desgràcies o els nostres problemes o les nostres preocupacions amb la gent del nostre entorn, no?, que molta gent pensarà, i per què han de trucar a un telèfon, aquesta veu amiga, però que en realitat no coneix.
Saps el que passa? Que en realitat hi ha moltes coses que no pots explicar ni en el teu millor amic. Clar, nosaltres, perquè som anònims, no podem explicar cap trucada, per suposat que no. Però aleshores tu reculls, clar, l'angoixa real d'aquella persona. M'entens? És que no ho pot explicar ningú. Clar, jo et diria, mira, això i això i això, és que no ho pots explicar. I llavors tu trobes en aquella persona, doncs clar, aquell àmbit o aquell acolliment, aquell bressol que t'està recollint tot allò que tu li estàs dient, que et respecta molt, molt, no té pressa, t'està dedicant el seu temps, i aleshores, clar, cada trucada amb cada voluntari és única. Perquè, clar, una persona que em truca a mi, jo responc d'una manera. Una persona que truca al Manel, el Manel té un altre tarannà, li respon d'una altra forma. Qui truca a la Maria, doncs també. Llavors, clar, això dona una riquesa enorme.
Clar, perquè entenc que el que feu amb aquesta escolta activa és no jutjar i no oferir tampoc gaires consells, no?
No. No s'ofereixen consells, no es jutja, senzillament s'escolta i dintre de l'escolta aquesta activa, si la persona et diu, digue'm alguna cosa, tu reculls alguna cosa positiva que ella ha pogut dir i li retornes amb les teves paraules. Però sense jutjar, per suposar, no es jutja mai a ningú. Ningú. Senzillament estem allà, doncs mira, esperant, pica el telèfon, despenges, telèfon de l'esperança, bon dia, bona tarda, bona nit, i esperem a veure. De vegades ploren, tens que esperar apaivagar aquell plor, perquè estan angoixats i no surten les paraules, i llavors doncs, vas donant temps perquè aquella persona pugui dir alguna
cosa. Clar, també penso que haureu de rebut moltíssimes trucades, no?, aquest any, el 2018, el que hem passat. No sé si teniu xifres, perquè has dit que van pujant, es van incrementant les trucades, més o menys.
Sí.
Quantes trucades parlem?
A veure, jo et diria, en percentatges, clar, el que més està trucant és l'apartat de la salut. Uh-huh. La salut, sobretot salut mental. Clar, hi ha molta persona que està patint una malaltia, per dir alguna cosa, també s'està medicant, llavors aquella persona al final ja no hi ha ningú que la vulgui atendre. Llavors, clar, hasta el propi psicòleg o el propi psiquiatre li recomana que ens truqui, perquè, clar, a la nit, quan li ve la crisi, o a les 6 de la matinada, doncs, clar, té un telèfon que l'acollim. I això estem més o menys una mica per sota del 50%.
Déu-n'hi-do, o sigui que els mateixos professionals recepten els pacients que truquin al telèfon de l'Esperança.
Tal qual, et diuen, mira, tu truquen allà perquè veuràs com et sentiràs bé i com t'acolliran, sempre estan... També tenim que comentar que comuniquem molt, perquè, clar, tenim línies, però, clar, no donem abast. No donem
Quantes
abast.
Línies teniu?
Dos.
Només dues línies?
Dues
Això sí, 24
línies.
Hores.
Sí, sí.
Clar, i llavors entenc, si només hi ha dues línies, o sigui, en un dia, més o menys quantes trucades podeu
una,
rebre?
Podem estar, Manel, em sembla que cap a 70, cap a 70.
Unes 70 trucades al dia.
Però, clar,
diàries.
Però, clar, aquesta trucada pot ser de 10 minuts o pot ser d'una hora i mitja.
Clar. I què és el que marca el límit de temps? No sé si ho teniu estipulat.
Nosaltres tenim que marcar el nostre límit de temps. Nosaltres.
Depèn de la trucada.
Acosta't el telèfon, Maria.
Depèn de la trucada. Hi han trucades que són més... que pots enllestir-les de seguida perquè el problema no és important o el que li dius ja li està bé. Hi han trucades que les has d'allargar perquè has de calmar la persona i això requereix un temps i al final ja quan la veus més calmada dius, ah, que bé... i això pot durar 30 minuts o el que calgui, el que calgui.
T'agraeixen que sigui així, que els acompanyis i que aquest sentiment, sobretot has d'empatitzar amb el qui truca. Uh-huh. És realment, ells t'ho agraeixen moltíssim perquè estàs amb ells i encara que no els hi donis cap solució efectiva, sí que és una satisfacció uh-huh. de recolzament.
A sentir-se doncs, això, no? Acompanyats, aquesta guia, no? Aquest recolzament que és molt necessari. Des de quan sou voluntaris? I expliqueu-nos també una mica doncs, a quin...
Jo fa uns 14 anys sí, he fet tots els horaris els de tarda, sobretot després vaig fer de nit i vaig fer amb companyia de la Rosa, he fet 4, 5 o 6 anys amb la Rosa de nit, de 10 de la nit a 8 del matí i així excessivament. I ara actualment, que ja m'he fet un pèl gran, diguem-ho així, doncs faig uns horaris perquè hagi d'acompanyar la meva senyora, etc etc. Doncs faig uns de matí o de la tarda, depèn el lloc que faci falta, per cobrir les necessitats.
Jo porto 6 anys. 6 anys gràcies al Manel, que és el que em va introduir. Jo en un moment de la meva vida per les meves circumstàncies vaig necessitar fer alguna cosa pels altres, no sabia què, no sabia quin voluntariat, algú em va adreçar al telèfon de l'Esperança i em va agradar molt i la prova és que encara estic aquí 6 anys després i espero estar-ne molts més.
Com funciona? Perquè a mi em crida molt l'atenció. O sigui, heu d'anar a algun espai físic o sí. Ho podeu fer des de casa? Com és?
Tenim una seu.
Uh-huh. Que m'han dit que no puc dir, no? El lloc on
no,
és?
No.
Tenim una seu, uh-huh. a la qual ara fa poc temps vam canviar, però tenim una seu a la qual tenim les dues cabines, tenim doncs, una petita oficina i estem molt ben ubicats i, bueno, i tenim un ambient molt agradable, això sí.
I hi ha molts sabadellencs com vosaltres, que som voluntaris i voluntàries d'aquesta entitat?
Desconec.
És tan anònim que no ho sabem.
Sí, sí.
Què dius? O sigui, no entre vosaltres
sabem.
No compartiu
som entre
gaire 100, informació.
Entre 180 i 200, 200 voluntaris.
No ho sabem.
I a la qual n'hi ha de Sabadell, de Manresa, d'Igualada, de Barcelona, de tot lloc. Uh-huh. De tot arreu.
Això també és molt interessant, eh? Perquè amb altres entitats això no passa.
A veure, nosaltres, si en realitat coneixen tots, no ens coneixem. Fem alguna activitat anual que sí que ens podem trobar tots. Però, clar, és impossible reconèixer 180 persones. Sí. Ens coneixem més els que habitualment ens donem el torn.
Uh-huh. Quan com acabes... tu i el Manel, no?
Exacte,
Rosa?
Com el Manel i jo que hem fet l'amistat.
Sí, però llavors sí. Us haig d'ubicar, m'imagino, en... en un despatx, no? Cadascú com el seu telèfon, sí, i atenent les seves trucades.
Exacte,
grans.
Cadascun atén, diguem que les seves trucades, i entre trucada i trucada, si tens temps, surts i li fas una salutació al teu company que està parlant.
Expliqueu-nos, quins són els temes més freqüents que pels quals us truquen, no?
Continua siguent, diguem que la soledat. Jo diria la qüestió mental, sentimental i la soledat.
Solitud. Gent gran que queden soles, i no tenen qui els acompanya, i llavors busquen a la nit o al vespre, a la tarda, quan ja realment han vist de passar tot, han escoltat la tele, han vist la tele i se senten realment amb falta de carinyo, falta de cuidados, i llavors és quan acudeixen a nosaltres.
Hi ha també un percentatge gran de salut mental, angoixa...
Teniu dades? Teniu dades més o menys al tant per cent?
Sí, hi ha unes dades. Bueno, he portat les del 17, les del 2017, perquè el 18 encara vull dir que s'està tancant. Jo diria que una mica per sota, diguem que del 50% és la salut mental. Després venen les personals, com ha comentat la Maria, hi ha l'angoixa, la crisi d'ansietat, la solitud, conflictes emocionals, això estem un 20%. Després venen les relacionals, també pares, fills, també mares que tenen fills d'aquests una mica difícils i al final tenen que trucar-nos, i això doncs, anem cap al 10-12%, i tot l'altre ja són qüestions, vull dir, que més inferiors.
El perfil, també m'interessa molt el perfil de la gent que truca. Homes, dones, gent gran, gent jove, més o menys, també el podríeu descriure?
Jo crec que són dones, realment, són dones, i jo crec que un 70% són dones. I el perfil realment també són gent més aviat grandeta, que em dic gran, em refereixo a 60, 70, 80 anys. Sí, acostumen a ser aquestes persones
que estan soles, que viuen soles, que no tenen famílies,
exactament,
i que cada vegada són més joves. Això
també és veritat.
Què dius ara,
també,
i això?
Sí.
Com és?
Sí. Jo crec que hi ha més separacions, gent que es creu que estan sola viurà millor i es troben al final que és un corredor sense sortida. No saben superar aquesta solitud.
Menys germans, famílies més petites, que fa que això, que n'hi hagi moltes més de persones soles.
O sigui, que molta més gent se sent sola, no? També, per com ha canviat la societat, perquè com ha canviat també el tipus de model, no? De família.
Exacte.
Què us van demanar a l'hora de fer-vos voluntaris, i una mica quina és la formació que us donen? Perquè suposo que hi ha temes delicats que a vegades dius, ostres, ara quina ha de ser la meva resposta, no? O com haig de gestionar aquest problema?
Ens van fer el primer dia que vam arribar al telèfon, i jo vaig fer-me voluntari perquè tenia ganes de fer quelcom pels demés. I vaig pensar que podia ser el telèfon. Vaig veure que hi havia un telèfon de l'Esperança i vaig pensar que podia ser una gran cosa. Em vaig posar en contacte amb ells, i sí, la primera, quan vaig tindre l'oportunitat, perquè això va a unes èpoques que es puguin agrupar diferents voluntaris per fer grups, per formar-los, em van fer un test de 200 i pico de preguntes. Després vaig anar amb una psicòloga, que la qual un altre dia em vaig estar parlant amb ella una hora i mitja, i jo li vaig preguntar quan realment sabria que podria ser el voluntari, i em va la contesta que em va donar, la recordo perfectament, que em va dir: no et preocupis, que tu mateix aniràs sapiguent si realment ets apte o no ets apte per la cosa. Realment, doncs, llavors sí, vaig fer uns cursets, després vaig fer uns cursets amb telèfon que no era el verdader, unes trucades simulades.
El que diem, trucades simulades.
Trucades simulades, i després ja vaig anar al telèfon de veritat, que és el que estem parlant, al costat, el primer dia, de la psicòloga que havia tingut, i el mateix dia em va dir: pots anar sol, pots anar endavant, i a partir de llavors fa 14 anys que continuo escoltant a la gent.
I que siguin molts més anys, eh? Escoltant a la gent.
Desitjo, desitjo.
I nosaltres. Expliqueu-nos també, suposo que teniu moltes anècdotes, no? Amb tants anys, amb tantes històries.
A veure, trucades curioses, per exemple, és aquella senyora que comença a parlar, que està trista, no sé què, i comença la conversa, s'apropen les dues, quarts de tres, i li dius, què has fet avui per dinar? Oh, gran tema. Llavors et repassa com fa els macarrons, com fa la carn, no sé què, el que li agrada al seu fill, i a partir d'aquí ja és una trucada entranyable. Se li han passat tots els mals, ella comença a tindre gana, jo també tinc gana, i ens tenim que despedir. Li dic, escolta, és que jo vaig a buscar el meu bocata, perquè ja no m'aguanto, tinc molta gana.
Clar, i suposo que també doncs, hi ha gent que al final doncs, us acaben explicant doncs, curiositats, anècdotes, acudits, cançons, no?
A veure,
fins i tot.
A veure, la Maria explicarà perquè ella canta. Jo, el que em va passar l'altre dia, potser et dic fa 3 o 4 nits, perquè jo faig el servei nocturn, devien de ser les 5 de la matinada o així, i una senyora també, era senyora, i no sé què, i tot de sobte em diu, escolta, per què no em comences a explicar xistes? I jo em vaig quedar de pedra, aquella hora de la matinada, xistes. Ah, vaig dir, ah, doncs mira, el meu germà avui m'ha explicat un aquest migdia sobre un home que feia xurros. Jo li vaig explicar el xiste, que ara no el dic, ella s'ho va imaginar d'una altra forma, vam començar a riure i es va acabar la trucada amb el xiste. I tu, Maria, què? Maria, què?
A veure, què és això de cantó que canta, Maria?
Doncs hi ha alguns voluntaris, més d'un i de dos, que em demanen, vostè em podria cantar una cançó? I a mi m'agrada molt cantar, i dic, pues cap problema. I la que em surt en aquell moment, i es queden tan contents i tan a gust, dic, bueno, pues endavant, no tinc cap problema.
També us truquen bromistes de tant en tant, o no?
Ui, algun.
Sí. Què feu en aquests casos?
Sí, alguns i inclús algun que no és tan agradable, perquè sempre hi ha persones de tot, però vaja, els toreges de seguida i els penges el telèfon, o sigui, més no.
Perquè en aquest sentit teniu com algun protocol, algunes frases ja com fetes que podeu doncs, reproduir per si es dona doncs, algun d'aquests casos, d'algun bromista una mica pesat o... No?
No, els fem reflexionar que realment no és un telèfon per fer-hi bromes, però realment no tenim cap.
Suposo que també hi ha aquell que sempre us truca, no? Que li agrada aquest servei, no? I que li agrada que, per exemple, doncs, la Maria de tant en tant li dediqui una cançó o que compartiu aquell moment o no?
Sí,
o la gent truca
sí.
Un cop i ja està.
Hi ha persones que per solitud doncs, truquen al llarg del temps moltes vegades i que el telèfon és com un amic seu en el qual saben que s'hi poden dirigir i que nosaltres els atenem com si fos el primer dia i no hi ha problema. I inclús n'hi ha que et diuen el nom i d'on són i cap problema. Nosaltres ens dirigim amb ells pel seu nom perquè ens l'han dit, si no nosaltres no el sabem, i parlem tranquil·lament, de vegades de coses banals. Però quan et diuen és que si no parlo amb tu no he parlat amb ningú avui, val la pena parlar amb ells una miqueta. Val la pena. I quan penges la trucada dius que bé, em sento bé perquè aquesta persona ha pogut parlar amb algú.
I què es diu a una persona que per exemple doncs et diu això que és que no ha parlat amb ningú, no? En tot el dia, que se sent sola, que potser no té parella, que no té feina, que no té amics, no? Que està a punt de perdre l'esperança.
D'entrada li preguntem, bueno, de què vols que parlem? Perquè hi ha gent que vol parlar de les mil i una coses, pues nosaltres no tenim cap problema en parlar del que vulguin. I si és que estan tan tristos que no saben de què parlar, vas preguntant, vas indagant a veure què li agrada, què no li agrada, què ha fet avui, què farà demà... i ho vas traient tu a poc a poc.
Algun cop us heu quedat allò sense respostes o sense preguntes?
Sí.
Sempre hi ha una resposta.
Sí,
sempre,
però hi ha vegades que et quedes en blanc. Sí.
Has de mirar d'empatitzar amb la persona i fer-te-la una miqueta teva, no? Diguem així, no? Fer-te la teva perquè se senti recolzada. I sí, se sent recolzada, sí.
Clar, suposo que també hi ha gent que us truca en situacions límits, no? Perquè aquest telèfon també era molt conegut per al tema del suïcidi. Encara sí. Hi ha gent que truca en aquesta situació?
Sempre hi ha algú que truca per suïcidi, però nosaltres ja els tenim adreçats i tenim un còdic de risc de suïcidi que ja està establert aquí, implantat aquí a Catalunya, que tenen els seus psicòlegs i els podem adreçar amb aquest número.
Uh-huh. I com es fa? Perquè clar, jo ara entenc com es pot reconduir aquesta situació, no? Aquest codi, com funciona? Perquè clar, si és anònim...
A veure, nosaltres per exemple us hem comentat que tenim dos cabines, aleshores sempre som dos voluntaris, com a mínim. Hi ha més gent moltes vegades en a la seu, però bueno, som dos. Aleshores tenim un timbre d'urgència de cabina a cabina. Sí. Llavors, el qui, per exemple, ha rebut aquella trucada, que és un suïcidi, per dir alguna cosa, pot demanar ajuda al seu company. Llavors ja som dos que ens apoyem mútuament. Sí. Llavors, si es té que demanar una ajuda externa o fer alguna acció externa, llavors ja un escolta i l'altre, a través d'una nota o d'algú, pues, diu, vull dir, avisa l'altre perquè ho faci.
Sí. Estem ben compenetrats, eh?
I clar, llavors entenc, si aquesta persona doncs, es troba en aquesta situació límit, vosaltres podeu trucar, li podeu preguntar
veure,
qui és, per si necessita ajuda,
a veure,
es pot trucar a l'ambulància...
Jo, per exemple, penso i comento que hi ha dos tipus. El que de veritat vol suïcidar-se, es suïcida i no avisa. Sí. Llavors hi ha el que fa la intentona, el que té la idea, el que està passant el mal moment, el que està en el seu límit, que és el que ha començat a fer alguna cosa i llavors potser se'n penedeix a mig camí i diu, bueno, i recorre a nosaltres. Aleshores, si això continua, per exemple, que tu veus que ell t'ha dit, et diu el nom de les pastilles, etc., coses que ell ja ha fet, que tu ja no tens remei, aleshores tu el que fas és, per exemple, demanar-li si vol una ajuda. Si ell et diu, sí, doncs jo ara vull que m'ajudis en aquest moment, doncs digue'm, sisplau, el teu nom, un telèfon i on vius perquè jo pugui demanar la teva ajuda. Si ell et diu que no, pues aleshores li dius, bueno, jo senzillament estaré al teu costat fins quan tu m'ho demanis.
Déu-n'hi-do, les situacions que heu de viure. Sí. Qui paga tot això? Perquè, clar, és un servei gratuït. Hi ha els voluntaris, però, clar, també té un cost, no? Suposo que teniu promotors o patrocinadors...
A veure, nosaltres busquem diners sempre, perquè les nostres arques estan buides, buides. Però...
D'esperança no es falta, però de diners...
De diners no en tenim. Ara, de voluntaris i esperança en tenim molta. Aleshores, tenim ja, per exemple, Generalitat, Ajuntament i demés, que ja ens fan uns ajuts, l'Avantguàrdia, vull dir, hi ha diverses institucions, però, clar, el bo seria és trobar com particulars que ells s'apuntessin a dir, bueno, doncs jo col·laboro amb l'esperança aquesta. Jo una vegada vaig fer una promoció que va tindre un èxit relatiu, que era una hora d'esperança. El que és el cost per nosaltres d'una hora de telèfon i tu t'apuntaves a invertir els teus diners en una hora d'esperança.
I quan val una hora d'esperança?
Home, ha pujat una mica el preu. Ara posem 15 euros. 15 euros.
Està bé.
És una cosa que és molt prudenta. És molt prudenta, 15 euros avui en dia.
Clar, suposo que la situació econòmica, no, la crisi, doncs, ha posat per primera vegada molts joves també amb molts obstacles, no, que abans doncs, els joves no teníem a l'hora d'encarar la vida. No? Com ho veieu vosaltres? Tenen més fragilitat els joves o tenen més recursos perquè ja estan acostumats doncs, a viure amb la incertesa?
No sé, això va una mica de repartit, això, eh? La joventut, per descomptat, que últimament està patint aquest concepte de falta de diners. Uh-huh. Sí, inclús a vegades ha trucat algú que se sent ferit perquè no pot sostindre's amb el que pot recollir o que pot o que ha d'ajudar a casa seva i sí, hi ha de tot.
Hi ha situacions dolentes,
sí,
que abans no les sentíem i ara sí, de gent jove que tenen uns treballs precaris i unes situacions precàries i ens truquen dient que estan desesperats, que no saben per on tirar i que no poden més i que això és una mer... també tenim trucades d'aquestes
complicades. I l'amor? I el desengany? Suposo que també són dos dels pilars, no?
A l'hora del dia.
A tot tipus de relacions, no?
Sí, sí, sí. De, sobretot dones que tenen problemes amb la parella, amb el marit, i que, bueno, inclús maltractaments, bé, i desenganys, que si ha marxat amb l'altre, que si m'ha deixat, que si tinc nanos, i estan una mica desesperats, sí.
Nosaltres no podem arreglar aquestes situacions, però sí podem escoltar-les i empatitzar amb elles per que tinguin una mica de paciència. Uh-huh. I
per oferir aquesta esperança, no?, que dèiem.
Exactament.
Per tot el que hem parlat, entenc que la majoria de les trucades estan motivades, relacionades amb aquesta solitud. Entenc que és un mal endèmic en aquests dies. Vosaltres, com a experts, quins consells que ens oferiríeu com a recepta, a banda de trucar al telèfon de l'esperança?
Penseu que nosaltres escoltem, no donem solucions.
És veritat.
No som l'Helena Francis, per dir una frase, no som l'Helena Francis, no resolem, escoltem, empatitzem i mirem d'escoltar-los el màxim possible i fer-los costat.
Però ja m'has dit un consell, no? Potser seria escoltar. Hem d'escoltar més, no?
Escoltar més.
Escoltar,
sí, senyora.
Jo crec que molt important.
Molt important. Jo crec que avui en dia tothom té pressa. I després també els mòbils i tothom, els whatsapps i tot això, vulguis que no, tot això ha tret una mica aquella comunicació que hi havia abans, m'entens? Ara tothom el missatget i ja està.
Tens raó,
Clar. I això, vulguis que no, també, perquè no tothom ho fa servir avui en dia, això. No tothom.
A mi em fa ràbia, perquè amb una cosa tan normal com per exemple un aniversari, ja la gent només envia WhatsApp.
Exacte,
que dius que costa fer una trucada,
sí,
que hi ha persona,
a
no?
amb el nino, amb el cor, amb el no sé què, i ja està, ja sembla que t'ho han dit tot. Penses, és que clar, al final és trist això, no? Jo diria que el que tenim que retornar una mica és això, a parlar, a comunicar-nos, a més a dir, amb una mateixa situació, a veure quines paraules pots fer servir que siguin diferents a l'anterior, per no repetir-me. No sé, ser com creatius en el nostre propi llenguatge, de dir, bueno, esforcem-nos en ser creatius i dir coses diferents.
I una vegada estàs a la salsa, diguem-ho així, que estàs en la conversa, et surten.
Surten,
et surt, sí. Et surten les paraules.
Molt.
Els recolzes i et surten, i t'ho agraeixen. I com acabes la trucada i t'agraeixen la trucada, bueno, et sents satisfet de la labor.
I ara per Nadal, vull dir, molts usuaris que són amics nostres, ens han felicitat el Nadal, ens han donat les gràcies. Clar, tot a través, diguem que, de línia telefònica, perquè, clar, no saben on som ni ho poden saber, però vull dir, són molt agraïts, la gent molt agraïda.
No ens veuen la nostra imatge, ens veuen la nostra veu, simplement.
Només la
veu. Ens veuen la nostra veu.
Però la veu acompanya i molt i cultiva la imaginació, per això nosaltres també apostem per aquest mitjà, per la ràdio. Ens ha encantat, la veritat, descobrir aquest servei tan útil, tan necessari, i aquestes recomanacions, hem de parlar i sobretot hem d'escoltar molt més. Moltíssimes gràcies a tots tres i fins la propera.
Molt bé.
Gràcies
a Ràdio Sabadell, que ens ha rebut.
Moltes gràcies a Ràdio Sabadell, exactament.
Que estem molt contents.
Molt. Esperem repetir-ho.
Oh, i tant, sí. Properament us farem una trucadeta, sí, i torneu a venir.
Sí, sempre hi ha coses per explicar.
Exacte. Una abraçada molt forta. Gràcies.
Gràcies, igualment.